Notícies Migdia, amb Núria García.
Són dos quarts de dues. El debat sobre si cal canviar el model de mobilitat actual arran de la crisi del coronavirus continua obert. El govern municipal es mostra obert a introduir canvis en els seus plans inicials, però avisa no a correcuita. El regidor en funcions de portaveu, Eloi Cortés, creu que les modificacions no es poden fer d'un dia per l'altre.
Peatonalitzar de cop determinats carrers, algunes de les mesures que es proposen, no es pot fer d'un dia per l'altre. Això és una cosa que està en constant estudi, constant revisió i oberts, en tot cas, a rebre algunes de les aportacions, entenent això.
Eloi Cortés ha respost així a un comunicat del Bicicleta Club de Catalunya en què criticava les mesures previstes pel govern, que titllava d'insuficients. Unes apreciacions que se sumen a algunes veus crítiques sorgides en els últims dies. És el cas de la Marina d'Albàs. Assegura que es necessita fer un canvi de mentalitat.
Ara tenim com molt assumit que el carrer és perquè circulin els cotxes i l'espai que queda és pel vianant, pel ciclista, la persona que va amb patinet. Però donem la prioritat al cotxe. I jo crec que això és un concepte que l'hem de canviar. O sigui, hem de canviar el xip i veure que els carrers han de ser doncs, per les persones que viuen a la ciutat.
L'executiu preveu invertir 300.000 euros en l'ampliació de les voreres de tres carrers de la ciutat i també en l'habilitació de l'eix central de prioritat per a bicicletes. Aquesta és la principal notícia que us destaquem a l'informatiu d'avui.
Titulars.
Però en tenim més, l'oposició creu que l'impacte del coronavirus serà major al que preveu el govern municipal. L'executiu de coalició ha presentat un pla de xoc dotat amb 8 milions d'euros, però els quatre grups de l'oposició veuen insuficient aquesta xifra. A més, creuen que les accions contemplades en matèria d'acció social o promoció econòmica es queden curtes. I Sabadell ha entrat avui en l'anomenada fase 0 avançada, la qual cosa significa un pas més en la desescalada, tot i que amb pocs canvis. A partir d'avui, el tanatori ja pot acollir vetlles amb fins a 10 persones, mentre que museus i biblioteques han optat per no reobrir encara, però sí acolliran tasques administratives i de neteja. Dia Internacional dels Museus atípic, els equipaments culturals han canviat les jornades de portes obertes per visites virtuals per contemplar el patrimoni que acumulen. Durant el Notícies Migdia, us descobrirem les joies que els museus posen a l'abast de la ciutadania a través de la xarxa. I en esports, el Sabadell no podrà finalment iniciar els seus entrenaments demà. Fins que Sabadell no passi a la fase 1 del desconfinament, l'equip arlequina no podrà exercitar-se en cap instal·lació esportiva i només ho haurà de fer al carrer. Ampliem aquesta informació a partir de les dues al programa Hotel Suís.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Els serveis. La previsió del temps amb el Xevi Soler. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Doncs situació meteorològica d'aquest dilluns i de pràcticament tota aquesta setmana, doncs molt i molt tranquil·la. De fet, deixem enrere els ruixats extensos i temperatures molt suaus que hem tingut les darreres jornades i avui iniciem aquesta setmana amb un temps molt tranquil. A partir de migdia ja, doncs, ja creixen algunes nuvolades, això sí que no creiem que vagin més enllà de la possible generació d'algun petit ruixat a punts bàsicament de l'interior de les comarques de Girona, com el Ripollès, Garrotxa o fins i tot alguna del nord de Barcelona. Però seran fenòmens molt i molt locals. I el més destacat, per altra banda, és la temperatura. Una temperatura que ja pujarà de valent al llarg d'aquesta setmana i que a hores d'ara ja és entre 3 i 4 graus més alta en alguns indrets que no pas ahir. Avui les màximes es podran enfilar a molts punts del país, fins als 25-26 graus, i en canvi cap a l'interior de la Vall de l'Ebre, aquí la temperatura ja podria fregar els 27 o 28 graus, però és que de cara als propers dies la temperatura encara s'enfilarà més i esperem valors de temperatura propers als 30 graus cap a l'interior i sud del país. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Informació del trànsit. Cap incidència a la xarxa viària catalana. Hem de destacar que ja s'ha normalitzat la situació a la C32 a Sitges. En aquest punt hi havia un carril tallat en sentit Barcelona per la retirada d'un vehicle i això provocava aturades de fins a 2 quilòmetres. Pel que fa a la situació del transport públic, quina és a aquesta hora? David de Toro, molt bon dia.
Molt bon dia des del Centre d'Informació Transmet. Doncs primer de tot destacar que des d'avui el servei d'autobús urbà de municipis de més població de l'àrea metropolitana de Barcelona, com poden ser Vic o Sitges, entre d'altres, estan donant una oferta del 100% en algunes localitats i per sobre del 80% en molts casos. Al llarg de les últimes setmanes i davant l'increment progressiu de passatgers, diversos operadors han anat augmentant l'oferta fins a un 80% durant les hores punta per garantir els límits d'ocupació permesos. Metro arriba a un 86% de servei en els moments de major afluència. Per mantenir el distanciament de seguretat, Metro, Ferrocarrils i Rodalies han senyalitzat estacions i trens. Recordeu que és obligatori l'ús de mascareta al transport públic. Transport públic que ara mateix circula per l'àrea metropolitana de Barcelona sense incidències destacables, segons indiquen els operadors de metro, autobusos, tramvies, Ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. De moment, això és tot des del Centre d'Informació Transmet. Bon dia.
Gràcies, bon dia. Passant 7 minuts de 2:15, entrem en matèria.
La notícia del dia.
L'Ajuntament de Sabadell s'ha defensat de les crítiques que està rebent per les mesures preses en matèria de mobilitat. Diverses veus consideren insuficients els passos fets pel govern local, però el regidor Eloi Cortés, en funcions de portaveu, ha assegurat que algunes de les accions que es demanen, com restringir el trànsit als cotxes per cedir-lo als vianants, no es pot fer d'un dia per l'altre.
Peatonalitzar de cop determinats carrers, algunes de les mesures que es proposen, no es pot fer d'un dia per l'altre. Això és una cosa que està en constant estudi, constant revisió i oberts, en tot cas, a rebre algunes de les aportacions, entenent això, doncs, que no és potser tan fàcil com ho plantegen alguns aquests canvis d'un dia per l'altre de treure espai pels cotxes i cedir-lo completament per bicicletes i per vianants, entenent també que doncs, quan hi hagi més desconfinament també augmentarà la mobilitat de les persones també en el vehicle privat.
Precisament aquest matí el Bicicleta Club de Catalunya ha emès un comunicat on considera que les iniciatives del pla de xoc presentat per l'Ajuntament són insuficients, van tard i no estan consensuades. Recordem que el pla de xoc presentat pel govern la setmana passada preveu invertir 300.000 euros per ampliar les voreres en tres carrers de la ciutat i senyalitzar l'eix central com a prioritari per a bicicletes. Karen Madrid, bon dia.
Bon dia. Des de l'entitat ciclista asseguren que cap d'aquestes mesures garanteix que els desplaçaments en bicicleta siguin segurs, ja que les bicis continuaran compartint la calçada amb els vehicles a motor. A més, recorden a l'Ajuntament que el Reial Decret de l'Estat d'Alarma insta les administracions a redistribuir l'espai públic en favor de vianants i ciclistes. Per això conclouen que el consistori està incomplint el decret i reiteren que cal crear una taula per treballar noves propostes de mobilitat a la ciutat.
I com ho veuen els ciclistes i vianants de Sabadell? Alguns d'ells estan utilitzant les xarxes socials per reclamar que es tallin els carrils de la ciutat per cedir-los als vianants. També demanen a l'Ajuntament carrils bici provisionals, assegurant que és l'única manera de garantir el distanciament de la població i fomentar una mobilitat segura i saludable. El Pere Gallifa n'ha parlat amb alguns d'ells.
Amb el decret de l'estat d'alarma, molta gent surt a l'hora als carrers a partir de les 8 del vespre per passejar o fer esport. La densitat de la població, les voreres estretes i el distanciament físic recomanat fan una equació impossible de resoldre. És per aquest motiu que molts usuaris de les xarxes socials pressionen l'Ajuntament perquè ampliï l'espai per a vianants. Un d'ells és la Dani Marinova, que deixa diverses propostes sobre la taula.
Més espai per vianants i per ciclistes cal que carrers estrets simplement estiguin tancats al trànsit de cotxes, de vehicles motoritzats. L'eix central està molt bé que el tanquin el dissabte i diumenge, però nosaltres ens hem de moure la resta dels dies també. O sigui, és una mesura insuficient totalment.
Tallar carrers, ampliar voreres, carrils bici, són accions que molts opinen que es podrien fer aprofitant l'estat d'alarma. Ara hi ha menys cotxes als carrers i cal garantir el distanciament físic de la població. Ho argumenta la Marta Salido.
Demanem
bàsicament això, fer aquest canvi, que ara és l'oportunitat de fer-ho, més endavant serà complicat. I, clar, després més endavant serà una mica incongruent que es torni a una normalitat del cotxe, de la dictadura del cotxe, alhora que es fan doncs, campanyes de salut per sensibilitzar doncs, que no hi hagin accidents de trànsit, etc. Quan ara tenim l'oportunitat de canviar la ciutat, de fer-la més humana i a escala de les persones.
A més, també subratllen que una ciutat menys contaminada afavoreix la no proliferació del coronavirus. L'Eduard Mellado assegura que si hi ha vies segures pels ciclistes, més gent s'animarà a utilitzar la mobilitat sostenible.
Jo tinc la sensació que hi haurien molts més ciclistes a Sabadell si aquesta por desapareixés. Si es posés res que fos una miqueta més agradable poder treure la bicicleta, jo crec que serien molts més els que anem amb bicicleta, molts més.
Alhora, molts d'ells assenyalen que, a part de crear espais per a vianants i ciclistes, també cal invertir en educació viària, perquè diuen que tothom ha d'entendre que cal respectar les persones que escullen aquest tipus de mobilitat.
Tota la informació ampliada al portal web radiosabadell.fm.
És un altre dels temes destacats. El pla de xoc per afrontar els efectes del coronavirus a Sabadell és del tot insuficient. Així ho apunten els partits de l'oposició després d'analitzar el document que va presentar l'equip de govern divendres. Tots els grups municipals coincideixen en apuntar com a principals mancances les partides i mesures dels àmbits de promoció econòmica i també salut, i més tenint en compte que seran els dos aspectes que sortiran més malparats del pas de la Covid-19 per la ciutat.
Les forces de l'oposició ja treballen en propostes concretes per poder incorporar el document del govern del PSC i Podem. Des d'Esquerra Republicana, per exemple, acaben de presentar ara mateix un paquet amb 182 iniciatives que toquen tots els àmbits. Un dels més importants és el de la salut, com apunta Gabriel Fernández, portaveu d'Esquerra.
L'actualització del pacte de ciutat amb el Departament de Salut de la Generalitat, amb més recursos destinats al parc taulí i a la primària, l'atenció primària, als CAPs, això és un dels temes que ha de ser prioritari, perquè la nova situació evidentment, així ho determina. I la segona acció que vull remarcar és la creació d'un servei digital de psicologia vinculat a l'Oficina Jove que ofereix una primera consulta en línia dirigit bàsicament als joves. Ara parlàvem dels joves, però no només hem de parlar, hem de fer propostes concretes perquè són, sens dubte, un dels col·lectius que més pateix la crisi actual, que més pateix el confinament i que més invisibilitzat està.
En el mateix sentit, la Crida va presentar a mitjans de març el seu propi pla de xoc, que ara volen ampliar. La portaveu de la formació, Nani Valero, apunta mesures concretes com aquesta.
Cal crear un observatori post-Covid que ens ha de donar indicadors per on hem d'actuar pel que fa a la salut dels petits, dels grans, de tots els sectors de la població. És molt sorprenent que no hi hagi ni un euro en temes de salut, quan la crisi ha vingut originada per la salut.
Des de Ciutadans, el seu portaveu, Adrián Hernández, considera necessari ser especialment contundent en les mesures d'acció social. Sobretot, creu que cal impulsar ajudes que ajudin a que arribin a famílies que ara s'estan quedant fora dels programes.
Fer alguna proposta que arribi a aquestes famílies treballadores o classes mitjanes que normalment sempre es queden fora dels dispositius d'acció social, perquè potser el nucli familiar cobra 18.000 euros. I jo crec que si ara s'instaura la renta mínima per a les persones vulnerables, doncs hauríem de fer també algun tipus de suport a aquestes famílies que tenen dificultats, però perquè treballen i cobren poc i tenen fills, no li donem cap ajuda, no?
En el mateix sentit, s'ha posicionat Lourdes Ciuró, portaveu de Junts per Sabadell, que considera imprescindible actuar en el teixit productiu per garantir el benestar de les famílies.
Si hem de fer plans d'ocupació, si hem d'ajudar les persones a trobar feina, cal també que donem suport al teixit productiu per poder col·locar aquestes persones. Si deixem caure el teixit productiu, en el qual hi trobem que hi ha poca assignació de recursos i de mesures concretes per poder lligar l'oferta de persones amb disponibilitat de poder treballar amb les necessitats que puguin tenir les empreses, no podrem aconseguir l'objectiu que per nosaltres és primordial, que és la reinserció laboral d'aquestes persones, l'empoderament.
Totes les formacions de l'oposició confiant que el govern municipal estigui obert a recollir les propostes i impulsar un pla de xoc molt més complet per lluitar contra els efectes del coronavirus.
De fet, Eloi Cortés, regidor d'Acció Social, ha confirmat avui que el pla de xoc de l'executiu municipal està completament obert a incorporar les propostes dels grups municipals.
Entenent que nosaltres som govern municipal, no podíem presentar-nos a un espai amb els partits de l'oposició i amb les entitats de la ciutat sense propostes sobre la taula i sense una anàlisi de quina era la realitat i de com es podia afrontar. I, per tant, això és el que hem fet. Hem fet aquesta anàlisi, hem fet aquesta sèrie de propostes i en cap cas és una proposta tancada.
L'objectiu del govern de Marta Ferrés és aprovar el pla de xoc de cara al juliol, malgrat que algunes de les mesures ja estan en marxa. Repassem altres temes del dia en format més breu. La policia municipal ha imposat 136 sancions a persones que han abandonat el confinament durant aquest cap de setmana.
Ara ja se sumen 2.522 denúncies per incompliment amb les restriccions de l'estat d'alarma. El dia amb una incidència més especial ha estat diumenge, amb 55 sancions per 46 de divendres i 35 de dissabte. Els infractors s'enfronten a multes de com a mínim 600 euros.
El Vallès Occidental es manté com la segona comarca de tota Catalunya amb més expedients de regulació temporal d'ocupació.
Segons les últimes dades del Departament d'Afers Socials i Famílies i Treball, se n'han registrat 10.436, amb 9.689 treballadors afectats. Al conjunt de Catalunya se n'han comptabilitzat 97.201, que afecten més de 715.000 treballadors des de l'inici de la crisi.
I més enllà de la ciutat, en clau comarcal, Endesa soterra un tram de la xarxa elèctrica Badia i Cerdanyola.
L'actuació permetrà a la companyia energètica incrementar la resistència i la fiabilitat de les instal·lacions. La reforma ha suposat una inversió de 120.000 euros i millorarà el servei a 11.000 clients de 4 municipis.
Continuem endavant quan passen 2 minuts de 2:45. Els museus i biblioteques municipals romandran tancats uns dies més. Tot i que la fase 0 avançada de la desescalada, en la qual ha entrat avui Sabadell, preveu que aquests equipaments puguin obrir el 30% del seu aforament, de moment no ho faran. Abans d'acollir usuaris de nou, han d'acabar d'adequar-se a la nova situació derivada de la Covid-19.
Durant tota aquesta setmana, museus i biblioteques de Sabadell es mantindran tancats al públic. No obstant això, el personal aprofitarà aquests dies per fer tasques administratives i, sobretot, tot per garantir que un cop reobrin, les mesures de seguretat i protecció estiguin garantides. A les biblioteques, per exemple, s'instal·laran mampares de metacrilat per poder respectar les distàncies de seguretat. N'ha parlat el regidor Eloi Cortés en funcions de portaveu.
Obriran per tasques administratives internes aquests dies, per tant, de moment no obren al públic. Han de fer una tasca primer interna de reorganitzar-se i especialment adequar tots els espais d'atenció al públic per quan puguin obrir i, en tot cas, doncs, quan tinguem la data d'obertura us la farem arribar.
La possibilitat d'obrir museus i biblioteques amb un terç de l'ocupació és només una de les mesures de flexibilització que contempla la fase 0 i mig del desconfinament en vigor des d'avui a la ciutat. A partir d'aquest dilluns també són possibles les vetlles amb fins a 10 persones i la funerària Torre S.A., concessionària del servei, ja ho tenia tot disposat per fer-ho possible. Alhora, també s'elimina l'obligatorietat de la cita prèvia en els establiments de menys de 400 metres quadrats. En canvi, la fase 0 avançada no permet obrir terrasses de bars i restaurants amb el 50% de l'aforament. Les reunions amb familiars o amics de fins a 10 persones o la mobilitat entre municipis.
Sabadell i tota la regió sanitària metropolitana nord, així com el Baix Montseny i Barcelona ciutat, hauran d'esperar uns dies més per canviar de fase. Mentrestant, les regions sanitàries de la Catalunya central, Lleida i Girona i l'Alt Penedès i el Garraf passen aquest dilluns a la fase 1 de la desescalada, uns territoris que s'uneixen així a les 3 regions que ja van canviar de fase la setmana passada. Són les Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona i l'Alt Pirineu i Aran. I les entitats del Lleure de Sabadell preparen els casals d'estiu amb la incertesa de si es podran realitzar. Xavi Oliver, membre de la coordinadora del moviment d'esplais del Vallès, afirma que si en 15 dies no tenen unes directrius més clares, els casals s'hauran de suspendre. Ho ha dit en declaracions al Cafè de la Ràdio. Pol Prats, bon dia.
Molt bon dia. Representants de l'associació juvenil Esquitx, el moviment d'esplai del Vallès i el club natació Sabadell coincideixen en que els grups d'infants i joves hauran de ser reduïts, s'haurà de duplicar el nombre de monitors i s'hauran de prioritzar les activitats a l'aire lliure. Ho han explicat en declaracions al programa El Cafè de la Ràdio. Sentim a Xavi Oliver, membre de la coordinadora del moviment d'esplai del Vallès.
En principi podem mantenir piscines i tenim molt clar que haurem de prioritzar fer moltes excursions a l'aire lliure i el que la limitació principal és que tot s'estructura en grups de 10 i, per tant, aquests grups treballaran molt individualment i no es podran relacionar amb altres grups. Llavors sí que podem fer tallers en principis i que podem fer activitats, però no podran ser a gran escala ni activitats conjuntes.
La Generalitat ja ha fixat unes condicions per organitzar les activitats de lleure d'aquest estiu, que inclouen una llarga llista de recomanacions sanitàries. Ho ha fet amb un document que es basa en la flexibilitat, la progressivitat i l'adaptabilitat de cada territori, sempre i quan el desconfinament es trobi en una fase més avançada, segurament la fase 3, que permeti la circulació entre regions sanitàries. Sergi Asensio, director de l'Esquitx, afirma que per planificar correctament el casal d'estiu es necessiten més certeses.
Hauríem de poder arribar a principis de juny tenint una certa certesa per poder organitzar tot bé i sobretot saber com els hem de fer. Ens ho han de dir molt clar perquè fins ara tot és com molt obert i molt incert.
Des del Club Natació Sabadell, el plantejament ha estat diferent i ja tenen preparat el casal d'estiu. Així i tot, des del club comparteixen amb la resta d'entitats la incertesa de si finalment es podran realitzar per raons sanitàries. Carles Poyato, director general del Club Natació Sabadell, remarca la necessitat d'oferir seguretat.
Estem fent esforços per fer entendre que és un espai net per tothom, pel soci, de peu, pels nens i nenes que vulguin venir a fer casals. El tema dels vestuaris, tenim distribuïts molts espais per tota la instal·lació que podem deixar en exclusivitat, doncs, perquè entri un nen amb un monitor a canviar-se o que entrin dos nens o tres nens amb un monitor a canviar-se. Vull dir que això ho podem solucionar. A mi el que m'amoïna és que les autoritats, com diem, els del pis de dalt, puguin entendre que tenim espais segurs.
Per la seva banda, el Moviment d'Esplai del Vallès i l'Associació Juvenil Esquitx demanen a l'Ajuntament de Sabadell que col·labori cedint espais públics i equipament municipal perquè es puguin realitzar els casals d'estius d'una manera més segura.
Instagram @radiosabadell. Segueix-nos.
Els museus de Sabadell celebren el Dia Internacional dels Museus publicant al món virtual totes les seves col·leccions i les joies que volen destacar aquest 2020. Però la jornada també va acompanyada de reivindicacions. Enguany, la celebració té el lema de Museus per la Igualtat, la Diversitat i la Inclusió. I per això els museus de la ciutat també han volgut posar de relleu la tasca que han fet per convertir el seu fons en accessible per tots els ciutadans, independentment de si tenen o no alguna diversitat funcional.
Una altra de les particularitats d'aquest any és que l'Espai Natura i el Museu de la Vida al Camp de la Fundació 1859 Caixa Sabadell també se sumen a la commemoració. Com sempre, el Dia Internacional dels Museus és una jornada ideal per presentar els millors elements de la col·lecció de cada equipament. L'Espai Natura destaca, per exemple, un escut de la família Amat de Palou que es trobava a la façana de la Casa Pairal, al número 15 de la plaça Major de Sabadell, fins que va ser enderrocada l'any 1879. Ho explica Marc de Balanzó, gestor de l'Espai Natura.
És un escut de grans dimensions, de pedra, dividit, el que diuen quarterat, o sigui, vol dir dividit en quatre parts iguals. En els quarters superiors hi trobem les armes de la família Amat, que són, d'una banda, un sol radiant envoltat de quatre estels i, d'una altra banda, els símbols de la família Palou, que seria un palau merlat.
A l'Espai Cultura, l'element que s'ha volgut destacar enguany forma part de l'edifici i és l'escala de la torre que destaca per la seva construcció i per la volta catalana. I qui també posa damunt la taula un objecte essencial per l'equipament és el Museu de l'Institut Català de Paleontologia, que exposarà per primera vegada l'esquelet d'una de les seves grans troballes, el Pau. Teresa Esquirol és la directora del Museu de l'ICP.
La joia que nosaltres ensenyem és la nostra joia més preuada, que és l'esquelet del Pau, el Pyrrolepithecus, que es va trobar a Hostalers de Pirola fa gairebé 20 anys, el 2002, i que no l'havíem ensenyat mai perquè l'original encara està en fase d'estudi i encara no es pot ensenyar.
Pel que fa als museus públics, el Museu d'Història de Sabadell exposa diferents joies artesanals fetes amb vímet. S'hi podrà veure dues polleres, dues caminadores per infants i dues papereres, un covador de coloms i dues canastres tèxtils. Ho ha explicat el Cafè de la Ràdio Carme Masclans, de l'establiment que s'encarrega de fer aquests elements des de l'any 1885.
Llavors, se li ha de donar torsió, i quan se li dona la torsió, ja sí que la posen amb uns rodets, diguéssim. Llavors, aquestes canastres s'hi posaven tots aquests rodets i amb vapor molt calent se submergia la canastra amb aquest vapor i fixava la torsió del fil. Això feia que, esclar, això pesava molt, havien de ser molt fortes i, bueno, i això és de la tradició d'aquí Sabadell.
D'altra banda, el Museu d'Art acull 17 autorretrats de la col·lecció del Mau Pons. És una donació que ha arribat recentment a l'equipament cultural. Són 17 pintures de tècniques i mides diverses que són autorretrats dels pintors sabadellencs com Joan Bermúdez, Francesc Bernaldo, Murillo o Trini Sotos Ballarri. Tots aquests elements es poden veure al web que s'ha preparat per aquesta edició del Dia Internacional dels Museus i al portal propi de cadascun d'aquests establiments.
I vos, què dieu que aneu a fer a la Creu Alta?
Doncs no tinc clar si avui toca veure bicicletes, cross-country o allò que li diuen fotball, ara.
L'Hotel Suís, una manera diferent d'entendre l'esport.
Com si fos el Sabadell d'inicis del segle XX, però actualitzats amb l'última hora dels esportistes de casa nostra. En Twitter, reproductors online i sense barrets, ni pipes de fumar, ni monocles.
Hotel Suís, de dilluns a divendres, de 2 a 3, a Ràdio Sabadell.
Trobo que aquests del futbol, enguany, ho fan prou bé.
Festa, festa.
Cultura popular i tradicional a la ràdio.
Amb les veus de Madeu Carbó
i Jesús Ventura.
Festa, festa.
Dissabtes, a les 9 del matí, a Ràdio Sabadell.
També al nostre web, festafesta.net.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món, a Ràdio Sabadell.
Abordem a falta de 3 minuts i mig per les dues les informacions més enllà de la ciutat i comencem parlant del Departament de Salut, que impulsarà diversos estudis per conèixer el mapa d'immunitat de la població catalana.
Per fer-ho es faran més d'un milió de tests serològics als ciutadans, entre ells els 170.000 professionals sanitaris de tota Catalunya. També s'estudiarà la immunitat d'altres col·lectius, com els professionals essencials no sanitaris que hagin pogut tenir risc de contagi en les últimes setmanes, persones diagnosticades positives sense confirmació per PCR o que van reportar simptomologia compatible amb el coronavirus durant la fase de confinament. L'objectiu és monitoritzar l'evolució de la pandèmia i conèixer les diferències existents entre territoris, edats i professions.
El Ministeri de Sanitat regularà l'ús obligatori de mascaretes en llocs públics en els pròxims dies. Així ho va anunciar ahir el ministre Salvador Illa.
Hay un consenso muy amplio, una unanimidad, en que hay que reforzar la obligatoriedad del uso de la mascarilla y estamos evaluando esto con las comunidades autónomas y también con un conjunto de expertos para precisar en una orden ministerial en los próximos días la obligatoriedad de las mascarillas.
Sobre això, el cap d'epidemiologia de l'Hospital Clínic, Antoni Trilla, ha dit que l'ús obligatori de mascaretes al carrer podria provocar certa confusió perquè hi ha col·lectius com ara els esportistes que no n'haurien de portar. Ara bé, en una entrevista a Catalunya Ràdio, Trilla ha indicat que és encertat l'ús obligatori de mascaretes en espais tancats. El conseller d'Interior, Miquel Buch, s'ha mostrat partidari de multar qui no porti mascareta en espais públics.
En política, Esquerra manté el no a la pròrroga de l'estat d'alarma, tot i les negociacions amb el PSOE.
Els republicans exigeixen que es posi fi al comandament únic i que la Generalitat lideri el desconfinament. Alhora, demanen que l'ampliació de l'estat d'alarma garanteixi només una mobilitat mínima. Fonts dels republicans també han explicat que l'executiu de Pedro Sánchez podria autoritzar els ajuntaments a destinar el superàvit a iniciatives socials per combatre la crisi del coronavirus. Mentrestant, Junts per Catalunya negocia l'abstenció a canvi que el govern espanyol reconegui Quim Torra com a autoritat competent.
I el Departament d'Educació planteja que el proper curs els centres funcionin amb grups reduïts i estables d'entre 12 i 13 alumnes a primària i de 15 a secundària.
Així ho ha explicat el director general de Centres Públics, Josep González Cambrany, a TV3, on ha afegit que l'objectiu és que tota la formació sigui presencial. En els casos en què no hi hagi espais suficients per acollir aquest augment de grups, s'haurà de fer modalitat híbrida, amb classes presencials i part telemàtiques.
I al marge del coronavirus, us expliquem que en política estatal, el lehendakari Íñigo Urkullu convocarà eleccions autonòmiques al País Basc el pròxim 12 de juliol.
Urkullu ha convocat una reunió extraordinària del Consell de Govern Basc aquest dilluns a la una i posteriorment anunciarà públicament la data, segons El Correo i Ràdio Euskadi. El lehendakari ja va avançar fa setmanes la seva voluntat de convocar les eleccions autonòmiques.
Menys d'un minut per les dues, marxem. Fins aquí el Notícies Migdia d'aquest dilluns 18 de maig que hem fet amb la Beatriz Aguilar a les vies de so. Podeu continuar informats al portal de continguts de l'emissora radiosabadell.fm i també a través de les xarxes socials i a partir de les 7 amb una nova edició del Notícies Vespre. Ara, tota la informació esportiva a l'Hotel Suís amb l'Adriana Arroyo. Que vagi bé, adéu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.